Denominació d'origen, amb Ernest Garrido.
Bona nit, tornem a ser aquí al Denominació d'origen, capítol cinquè, cinquè programa, com vulguem dir. Avui tenim amb nosaltres la Rosa Bellveí, la Rosa de Can Guerris, potser també
sí,
més
potser
coneguda.
Sí, potser la Rosa Maria em coneixen més.
La Rosa Maria de Can Guerris.
Sí, coneixen més.
La tenim amb nosaltres i és una dona que sí que podem dir també del cert que és de Sant Celoni de tota la vida. És de les que han viscut canvis, de les que han viscut anècdotes, experiències i mil i una coses al poble, de les que ha estat posades en mil i uns muntatges, balls, teatre, de tot. Bona nit.
Bona nit. Moltes gràcies per haver-me convidat.
No, home, no es mereixen. A veure, Rosa, t'explico el que li explico a tothom.
Sí.
Res, fora de lo normal. I a partir d'aquí, bueno, doncs començarem a tirar des dels inicis fins ara. A veure,
molt bé, molt bé.
Aviam, la primera pregunta, Rosa. Edat?
72. Acostumo a dir 36 a cada cama, queda més bé.
Exacte, mira, estic tenint unes cames ben joves, clar que sí. Bueno, i tot i així, eh?
36 a cada cama, exacte. Deixem-ho aquí.
Escola on havies estudiat?
Cor de Maria.
Cor de Maria. Treballes, bueno, el treball a Can Guerris?
No, bueno, no? Havia treballat a la fàbrica de la xocolata, havia treballat a Manusa, havia treballat a Can Guerris i després vaig estar una temporada no vivint a Sant Celoni, sinó que vivint a Cardedeu i aleshores treballava amb un veterinari.
Ah, molt bé. Ostres, això no ho sabia.
Ah.
Un llibre, Rosa.
Mira, un llibre, jo em costa molt, i et diré per què, perquè si agafo un llibre m'agrada començar-lo i acabar-lo, i avui en dia això em roba molt de temps. Sempre tinc a mà en Miquel Martí Pol, perquè sóc un entusiasta, i l'últim que he llegit ha sigut El llenguatge de les flors. Vaig estar uns dies d'una mica de relax, i l'últim que he llegit és El llenguatge de les flors. El recomano.
Sí? Bueno, doncs queda apuntat. Una cançó, Rosa.
Tenint en compte la meva edat, Lluís Llach, De mica en mica. I després també El boig per tu, també m'agrada, evidentment.
Per excel·lència.
Els del Raimon, els de La vida Montlló... Bueno, és igual, clar. És allò que diem de l'època.
Bueno, escoltes Punt7 Ràdio?
Sí. Sí, el tinc durant el dia, l'escolto, entre clienta i clienta. És allò que el vaig fent intermitent. No puc estar sentada. Jo no cuso, per tant, no puc estar sentada escoltant la ràdio, sinó que entro i surto. Però sí, escolto Ràdio Sant Celoni.
Què sols escoltar? El que posen normalment, com dius?
Bueno.
O algun programa en especial que diguis, mira, doncs aquest programa m'agrada escoltar-lo per això, per aquest motiu.
No. De fet, tampoc, quan sé que hi ha algun programa puntual, per exemple, quan la Glòria Montesell va entrevistar en Cominal, que ja sabia, i vaig poder-hi dedicar... Penso una cosa, jo, Ernest, treballo, i quan tanco la botiga, però em queda la part dels números, la part de despatx, per dir alguna cosa. Jo encara no estic informatitzada. Jo encara sóc de llapis i el paper. Vol dir que em porta molt de temps. I no puc estar... Tinc ganes d'arribar un moment i dir sí, me sento perquè sóc un entusiasta de la ràdio. Però ara, de moment, no puc gaire.
Un diari que llegeixis o que t'agradi llegir?
El periòdico, en català.
Periòdico en català?
Sí.
Motiu?
Perquè ja el llegia el siset i allò que passa és el diari que he vist a casa. Cap motiu en especial. Amb ell li costava més llegir amb el català i el teníem en castellà i ara jo l'he passat al català i ja està.
Una època de l'any?
Primavera.
Primavera.
Març, abril, maig, juny.
Estirem, no?
Estirem...
Una època maca, de
sí,
colors.
Sí, de colors. I de llum.
I de
sobretot
llum.
De llum.
Una persona que t'hagi influenciat o un referent que tinguis tu de dir, ostres, doncs a mi, mira, jo tinc allà ficat tal persona o tal grup de persones.
A veure, el meu pare. El meu pare em va introduir en el món de la ràdio. El meu pare era radioaficionat. Jo des de molt menuda, assentada a la seva falda, tenia un micròfon davant meu. Vol dir que des de molt menuda la meva veu sortia a les ones, no amb emissores de ràdio, sinó com a Ràdio Pita, que en dèiem aquell temps, i vaig estar lligada a la ràdio des de tota la vida. I he volgut arribar a ser... Bueno, era una noia, aleshores les noies estaven molt condicionades al sexe, no podíem fer el que volíem, però m'hauria agradat arribar al món de la ràdio i del teatre.
Bueno, després en parlem d'això, Rosa, guardem-ho. Un esport, una activitat, algo que t'agradi fer, un hobby?
Un hobby? Bueno, esport, ja no tinc edat. Ara, en aquests moments, el meu hobby, saps què és? Fer mots encreuats, fer problemes d'escacs, fer coses d'aquestes esporàdiques. Quan agafo el diari, procuro fer-les totes.
És un altre entreteniment.
Sí, i treballar.
I treballar.
Sí.
Aviam, seny o negre?
Negre.
De sempre?
Sí, de sempre.
Des de que van sortir?
De sempre. Dues rons, positiva. L'avi es deia negre, el meu avi es deia de cognom negre, i després nosaltres la propietat que la tenim amb un negre. Per tant, negres.
Val. I per últim, un racó, un raconet preferit de Sant Celoni o un lloc on diguis, mira, a mi aquest lloc m'agrada molt de sempre i no sé per què, o jo m'hi sento molt a gust aquí, un lloc d'aquests.
Un racó de la Rectoria Vella.
Per què?
Perquè hi he passat moltes hores pensant. Moments molt durs i he passat moltes hores pensant. I, més que pensar, aclarint idees.
Interessant. Interessant, sí. Bueno, doncs fins aquí. Un petit qüestionari, ja l'hem fet. Aviam, tornem a el que dèiem abans. Des de ben petit a la ràdio.
La ràdio.
Com ha anat això?
Bueno, ja et dic, jo, el meu pare era aficionat a la ràdio. Aleshores, jo es veu que tenia una veu molt timbrada i quan agafava el micròfon la meva veu arribava lluny. Pel timbre de veu que tenia, arribava lluny. I aleshores el meu pare doncs, em deixava cridar, tot era en castellà, dèiem la llamada general, i em deixava fer la llamada general perquè la meva veu arribava bastant abans de tants llocs. Aleshores va començar, d'acord amb el mossèn Jaume, Vilajoliu, va proposar fer una emissora perquè l'adèria del meu pare tota la vida ha sigut les ràdios, les emissores i totes aquestes històries. I va fer una emissora, Ràdio Sant Celoni, la primera que hi va haver-hi, i la va muntar dalt de casa, al segon pis. I allà vaig començar a emetre Ràdio Sant Celoni, que tenia 16, 17 anys, no recordo exacte. I vaig ser la primera persona que va posar veu a Ràdio Sant Celoni. No per res, no, perquè era casa meva.
Doncs mira, tenim la primera aquí, eh? Sí. O sigui, a partir d'aquí, des d'aquesta edat que dius que el teu pare va muntar la ràdio a Sant Celoni, de la casa vostra... Sempre has estat vinculada a la ràdio, no?
Bastant vinculada a la ràdio. El que passa que després van venir uns anys de que el tenir els fills, casar-me, tenir altres obligacions i vaig haver-me de desvincular de la ràdio per obligacions de casa i per feina i per tot plegat. Però sempre m'ha agradat la ràdio, m'ha agradat moltíssim. Inclús quan jo passava els estius a Mataró, a casa del germà del pare, que no tenien fills, i passava tots els estius allà. I recordo haver anat moltes vegades a Ràdio Mataró, amb Mario Beut, que va ser el que em va ensenyar de respirar. Respirar, i que no es notés que respires, i em va ensenyar uns petits...
Trucs.
Sí, diem-ne trucs, per matisar la veu i per... És a dir, aquest coquet l'he tingut sempre.
Molt bé, sí, no, mira. Clar, són petites coses que a l'hora de parlar o així... Hi ha alguns que potser se'ns nota més i altres que, gràcies a això, doncs, aconsegueixen tenir la veu més neta, per dir-ho així. Tens un programa, tens una petita part a la ràdio encara aquí a Sant Celoni.
Sí, i jo va durar una temporada que aquí a Sant Celoni tenia un programa setmanal que se'n deien Xerrades, el nom ja ho diu tot, no? I portava un convidat i durant una hora amb aquest convidat feia com és ara fas tu, bueno, vaig portar bastanta gent. Venia, per exemple, per la Creu Roja, venien les del càncer, fins i tot va venir en Santi Santa Maria de l'Hagi Perdonat. Vull dir que vaig tenir... I quan el convidat em fallava, que passava molt sovint, agafava el llibre de l'Amades i aleshores anava buscant coses relacionades amb l'estació que vivíem i anava posant els còmpacs amb en Lluís, que també és mort, pobret, i tenia un programa amb ell. I, la veritat, vaig disfrutar molt aquella temporada.
Bueno, mira, sembla que com si jo hagués agafat una mica el relleu.
Sí, 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 tu has agafat el relleu. I eren coses, mira, coses puntuals de Sant Celoni, gitanes, per exemple, moltes coses. Tot el que passava a Sant Celoni passava pels sedars de les xerrades.
I ara tens un programa per... de contes?
No, bueno, col·laboro amb el programa de la Lola.
Bueno, això.
Llegim contes infantils i d'entant en tant contes per grans. Que passa que jo sóc col·laboradora de la Lola.
Val, bueno, vulguis o no, sempre hi ha aquest contacte amb ella i,
sí,
i,
sí,
les
sí,
dues
sí.
Es podria dir que porteu el programa, per
sí,
dir-ho així,
sí, sí, sí,
tot
sí,
i que siguis la col·laboradora.
Sí, sí.
També ens has dit abans, el teatre.
Sí,
teatre. Jo sé personalment del cert que la Rosa és un amant del teatre.
Sí, i tant.
Ho sé. També, com vas començar amb el teatre? Si has sigut sempre a nivell de Sant Celoni o...
Sí, no, no, a nivell de Sant Celoni, a la Salle. A la Salle havíem fet moltes obres de teatre, en el que ara és el Rebrot. Llavors nosaltres érem nens i nenes que fèiem teatre a la Salle. I després havia col·laborat, degut a que estava moltes temporades a Mataró, a la Sala Cabanyes. Sala Cabanyes de Mataró, feia els Pastorets i feia totes les obres que... Era molt amiga d'una nana que el seu pare era el director i em deixaven posar per allà al mig. I també havia anat... Vaig aprendre molt a Mataró. Vaig aprendre molt, molt a Mataró. Una bona temporada. Però, esclar, és allò que diem. Vaig haver-ho de deixar tot, degut a que, doncs, 6 fills, la família, una cosa i una altra, ja en tenia de teatre a casa per això.
Sí, no? I ara mateix a Sant Celoni col·labores amb algú o...
No, no, perquè, a veure, no sé com dir-t'ho, Ernest, m'encantaria fer teatre, el que passa que l'estàs tan desvinculada durant molts anys, no hi he tornat a entrar. A part de que, a veure, les persones que fan teatre ara normalment estan jubilades i tenen molt temps. I jo encara estic en actiu, jo encara treballo. Jo encara cotitzo.
Sí,
vol
sí.
dir que no tinc massa temps, tampoc.
Jo, sí, és que ara m'ha vingut al cap, si em deixes fer un apunt,
sí.
La seva veu, inclús la seva manera de pensar, em fa pensar en la Montserrat Carulla, l'actriu que havia sigut del Cor de la Ciutat, ara ja és jubilada,
sí.
I sincerament jo ho dic perquè ho sapigueu, i és la veritat que té aquell algun gest o alguna cosa, la manera de parlar que hi fa pensar. I sí, sí, mira, ho volia... M'ha sortit ara aquí i bueno, ho he volgut dir. Però bueno, doncs és això. Sempre ja has tingut aquest vincle, doncs
sí,
i ara, doncs,
sempre,
per el que
sempre,
dius...
Sempre. A veure, sempre m'ha agradat el vincle d'estar de cara a la galeria. A veure, no sé com dir-t'ho. He ballat sardanes de concurs perquè m'agradava. He fet teatre perquè m'agradava. He fet ràdio perquè m'agradava i fixa't que sempre ha sigut de cara a la galeria, vull dir que no de cara a la galeria per fer-me veure, sinó que ha sigut un contacte amb el públic, ha sigut un contacte directe. Ja no hauria de ser botiguera, oi? Que és la cosa que hi ha, que sempre tinc contacte amb la gent.
Bueno.
Jo el que no em veig és en un lloc tancat sense comunicar-me amb res. Això sí que ja no m'hi
tens la necessitat de poder estar amb gent al dia a dia, de poder conversar amb aquest, amb l'altre, on qui sigui.
Sí, 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 sí.
Doncs no ho perdis, Rosa, eh? O
sigui, no, no, procuraré no perdre-ho.
És algo que de veritat...
Procuraré
omple.
No perdre-ho. Sí, omple. Bueno, ja t'ho vaig comentar ahir, que ens vam trobar un moment, perquè tu ja saps que som veïns i
exacte.
Ens reunem molt,
sí, sí.
Menys del que voldria, perquè tu estàs molt enfeinat,
no, home, no.
Però jo crec que allò que vas dir, que tots portem un actor i un pallasso dintre, hi ha persones que el sap exterioritzar i en canvi hi ha persona que el té guardat en un raconet i potser no s'atreveix a treure'l. I quan el treu, diu, molt bé.
Exacte, i això... Sí que és veritat, com hem estat parlant l'altre dia, que la Rosa em feia una punta de dir, ostres, mira, l'altre dia vaig estar a una festa i va passar això amb un mag i tal. I jo li vaig fer la punta aquest de dir-li de, ostres, en Rosa, jo, com a estudiant de teatre que sóc, sí que és veritat que l'escola ens ho diuen, diu, tots portem un actor i un teatre dintre, l'únic que hi ha gent que el sap treure i li és molt fàcil, i hi ha gent doncs, que li és més difícil o li fa vergonya, o... però vulguis o no, sempre, si es treballa des de l'interior, sempre pot arribar a sortir.
Mira, jo ara diré un petit apunt. Jo ja saps, no tinc germans, he sigut sempre fill única, neta única, neboda única, quin pal. Tenia uns cosins i saps quina era la nostra distracció? Parlo, reculo molts anys enrere. Teníem un teatre de cartró, i havien decorats, hi havia uns personatges de cartró amb unes guies, i teníem el text, i anàvem llegint el text, i anàvem fent sortir els personatges, i clar, érem tres, i cada un tenia un personatge concret i havia de posar-hi la veu. Tu saps com disfrutàvem aquell joc?
Està clar que sí, que molt.
Saps el que vaig aprendre amb aquell joc? Saps el que es va enriquir el meu vocabulari amb aquell joc?
És una altra manera de llegir. Hi ha gent que és més de a la nit, la que s'estira al llit, agafa un llibre i es posa a llegir. I hi ha gent, doncs, com m'hi puc identificar jo, que a mi si em posen un text de teatre davant me'l llegiré, però sincerament si m'he de posar davant d'un llibre, parlo del meu cas, a llegir-me o el que sigui, doncs a mi em costa més, i és el mateix que potser et passa a tu.
Jo em trobo llegint els poemes de Martí, de Miquel Martí Pol, en veu alta, i estic sola a casa. I en canvi els llegeixo en veu alta, perquè m'agrada.
I enriqueix.
A mi m'agrada. Deixem-ho aquí.
Val. Bueno.
I com que no molesto ningú...
Exacte. Sí, sí, mira. Si tens aquesta, doncs, aquesta via per
sí,
fer-ho...
Sí, sí, mira. Sí, 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 m'agrada fer-ho i ja està.
Molt bé. Parlant ara una mica més, hem parlat ara una mica de tu, del tema de ràdio, de teatre, centrem-nos una mica en Sant Celoni, perquè tu són 36 anys a cada cama,
sí,
però són... Tots 36 multiplicats per 2 a Sant Celoni.
Sí, sí, perquè mentre vaig estar vivint a Cardedeu veníem contínuament, vull dir que no em vaig desvincular gens ni mica de Sant Celoni.
Com veus el Sant Celoni d'ara comparat amb el Sant Celoni de fa potser 60 anys, ui, parlem? No em refereixo a nivell d'estructures, perquè sí que sabem que Sant Celoni ha crescut, Sant Celoni ha canviat, s'ha modernitzat, sí, potser li faltaria una mica més d'innovació... Dic a nivell de la gent, com és la gent d'ara i com era la gent d'abans?
A veure, Ernest, tingues en compte que abans la gent ens coneixíem tots. Normalment ens coneixíem tots, i no pel nom, sinó fins i tot pels motius. Vull dir que era la Pepeta d'aquí, la Roseta d'allà, i és dir, com entens? Era molt diferent. La gent, com ara, hi havia de tot. Hi havia persones... fredes, hi havia persones antipàtiques, hi havia persones molt carinyoses, hi havia persones molt agradables. Una de les coses potser sí que hi havia, que tot era potser més acollidor, i els barris eren més vius, perquè com que no hi havia la caixa tonta, tot sortíem al carrer i allà fèiem els canvis d'impressions. Fins i tot jo recordo, en el carrer de casa, una ràdio que havia fet el meu pare gran, i escoltant una novel·la que donaven en aquell moment, que no em recordo, era del, hi havia el del nen del Colacau que cantava, i totes les veïnes en allà al costat, escoltant aquella novel·la, El negrito del Colacau, no sé, me'n recordo ara exacte, escoltant aquella... I llavors es feia el gran col·loqui, i al vespre sorties, havent sopat, al carrer, hi havia el gran col·loqui, perquè tothom explicava la seva... tothom explicava les seves aventures, explicava... No sé com explicar-me, era diferent.
Era un poble més...
De... Viu. Llavors hi havia les enramades, la gent participava en moltíssimes coses que ara també es torna a fer, perquè va durar durant uns anys que a Sant Celoni pràcticament es feien molt poques coses.
Que era sec, no? Potser?
Més que sec, era fred. L'única cosa que rotllava i funcionava eren les gitanes, això sí. Però el de més s'han perdut les sardanes. És molt trist. S'han perdut moltes tradicions que hi havien i es sap molt greu. Però bueno, suposo que la vida ho porta.
Sí, potser qui sap si d'aquí uns anys ens tornen a sortir o... Aviam, clar, aquí a Sant Celoni tota la gent sap que tenim cultura popular, n'hi ha molta, perquè s'ha de dir que tenim una gran colla gegantesca, s'ha de dir que tenim una gran colla de diables... Tenim els timbalers, tenim per excel·lència, jo és que diria per excel·lència, perquè és la festa que jo trobo més maca que hi ha en tot el poble, que són les gitanes.
Perdó, m'he descuidat dels geganters. Gitanes i geganters són les dues entitats que han tingut una continuïtat sempre que no s'ha deixat perdre mai. Jo recordo que va ser com vaig tornar a aterrar a Sant Celoni, la ciutat gegantera. Vaig viure uns moments inoblidables i vaig donar-me en compte que Sant Celoni podia remuntar, que Sant Celoni no, ja venia de Cardedeu. Cardedeu potser era un lloc més viu, culturalment parlant. Però vaig arribar aquí amb la ciutat gegantera i me'n vaig donar compte de que la cosa podia tornar a remuntar. I així s'ha sigut. Fixa't com han sortit moltes altres coses. Bocs i cabres, ha sortit, no sé, 50.000 cosetes que tornen a fer que la gent surti al carrer, disfruti, que els menuts puguin gaudir i es barregin, sobretot, edats. Que és molt important que es barregin edats, perquè l'experiència dels grans es poden transmetre en els petits per mitjançar d'aquestes coses. Si no, què? Els grans en un costat i els petits a l'altre...
No anirien bé.
És o no? Ho veus
sí,
així
no?
Com
sí,
jo?
Sí, sí, la veritat. El que ens diu la Rosa és que va haver-hi un temps a Sant Celoni on que si no hagués sigut per les gitanes i no hagués sigut per geganters, el poble hauria estat...
Adormit.
Adormit.
No et dic res més que adormit. Es passen temporades. Poder també era el temps de molta feina, que tothom tenia feina i tothom anava molt estressat perquè no feia un jornal, sinó que en feia si podia dos. Va ser una època... una barreja de cultures que potser no es van saber complementar unes amb les altres. No sé, va ser un moment de transició perquè aquí estàvem acostumats a una cosa, després van venir unes altres cultures que m'encanten moltíssim. Però és això, que no vam saber... veure, com t'ho explicaria jo? Poder no vam saber ajuntar el que heu fet ara, per exemple, vosaltres, els bornitxos que heu fet ara, no vam saber-ho fer, no ho van saber-ho fer. I va quedar tot una mica pensit. Ara, després a partir de llavors, dels geganters, la cosa ha anat remuntant. Fixa-t'hi, com i cada vegada hi ha més coses.
Sí que és veritat, home, tenim 100 i pico entitats a Sant Celoni.
Gent que canta pels carrers. Un cor de noies que són una meravella. Jo no sé si les has sentides mai, que són una meravella.
Sí,
una
sí.
Escola de música que funciona de meravella. És a dir, ja no tot s'acaba amb el futbol, que va durar una època que tot s'acabava amb el futbol. Ara no, ara hi ha una altra mena de cultura molt rica...
Que t'ajuda a sortir.
A sortir.
Val. Alguna anècdota que haguessis viscut aquí al poble? O sigui, aquest programa també es basava en anècdotes i experiències del... Sé que n'hi ha mil i una, però la primera, per exemple, que et vingui al cap, doncs mira, digue, doncs tal any, aquell dia, Sant Celoni va passar això.
Bueno, l'any que va marcar Sant Celoni va ser el 62, que va ser el gran any de la nevada. Aleshores, tots els salonins ens vam convertir en fotògrafos professionals.
Sí. Hi ha mil i una fotos d'aquell dia.
Poder no es havia retratat Sant Celoni, però aquell dia tothom va sortir al carrer amb la seva màquina de retratar i tothom va fer fotos. Va ser una nevada que va marcar època.
Com la veu viure, la nevada, Rosa?
Jo amb una criatura de 2 mesos. El Santi va néixer pel novembre i la nevada va ser per la nit de Nadal.
Clar, perquè aquí...
Amb una criatura de 2 mesos aïllats a casa.
Sí, sí, nosaltres diem, ostres, ha nevat, hi ha mig pam de neu al terra, però clar, aquí a Sant Celoni tenim la sort o la desgràcia de que estem vivint en una vall i que la concentració de calor doncs fa marxar
sí,
la neu.
Sí, bueno, i el meu marit corrent, perquè hi van haver-hi quadres que amb el pes de la neu es van ensorrar. Quadres que ja eren antigues, clar. Sant Celoni hi havia pagesia també, eh? Hi havia vaques... Hi havia pagesia i quadres que es van ensorrar amb el pes de la neu. I els paletes havien de córrer. Havien de córrer perquè van haver d'anar amb 50.000 emergències.
Quan va caure de neu, Rosa?
No sé.
Metro?
Jo només sé que a casa... Bueno, no, va passar una cosa. A algú se li va ocórrer que passant amb el tractor pel mig del carrer faria un camí. El que va fer va ser amuntegar les neu a davant de les cases. I pràcticament varen quedar els portals tapats. I com que després aquella neu es va gelar, va durar...
Va durar molt la neu?
Sí, Déu-n'hi-do.
va quedar tota Catalunya blanca, em sembla, no?
Sí, però jo recordo Sant Celoni, tu, jo a Catalunya no hi vaig anar, en aquell moment no hi vaig
no
anar.
I,
no, no, jo tenia molta feina a casa amb una criatura petita i van passar moments, Déu-n'hi-do, eh? Però bueno, ja està, ja es va fondre la neu, oh, i tant, que em vam sortir-ne. I de molt pitjors hem sortit, vull dir que no passa res.
S'esquiava pel carrer Major o què?
Bueno, hi havia quatre que tenien esquí a casa seva, i aleshores recordo, no sé si el Marià Vigues i aquesta gent que estaven tan aficionats a l'esquí, doncs potser sí, no ho sé, no puc dir-ho perquè no ho vaig veure.
Això és una imatge una mica...
Però m'ho imagino.
Ens agradaria veure un dia al carrer Major ple de neu i la gent baixant esquiant. Sí, sí, seria maco.
Això va passar a Barcelona. Barcelona sí, perquè, vaja, tots els diaris ho varen reflectir amb imatges. Sant Celoni jo no vaig veure ningú que esquies. No ho sé, no puc dir ni sí ni no, no ho sé.
Bueno, canviant una mica de tema, com veus Catalunya? Hem parlat de Sant Celoni, com la veus ara? També una dona amb experiència que ha viscut molts moviments, ha viscut una dictadura, ha viscut el canvi a la monarquia, ha viscut presidents d'Espanya. Com veus l'estat actual?
Una mica contradictòria. Il·lusionada i al mateix temps un pèl decebuda.
Explica'ns-ho.
Il·lusionada, perquè jo sempre he dit que em sabria molt greu morir-me sense haver arribat a la independència, però decebuda amb els pals a les rodes que ens posen la mateixa gent d'aquí.
Val.
Sí, m'has entès, no?
Ja t'entenc. Tu t'hauries imaginat, sortint, et poso l'exemple, sortint d'una dictadura de Franco, imposant després una monarquia pels Borbons, el 1976 a tu et ve algú i et diu, Rosa, no, home, no serem mai independents, i 2013 menys, el 2014. Tu t'hauries imaginat que estaríem aquí? Així, en aquesta situació?
A veure, no m'hauria imaginat, però hauria desitjat. En el fons del meu cor hauria desitjat.
Per tant, el desig que tu tens ha sigut permanent sempre.
Sempre, sempre. A veure, jo, tothom sap com he pensat sempre. No he canviat mai de manera de pensar. Ho he exterioritzat. És a dir, mi mai no em pot dir que davant he pensat una cosa i darrere he dit una altra. No, això m'ha portat problemes de vegades. Però bueno, és igual. Sempre he pensat igual i segueixo pensant igual.
Una dona clara.
Sí, amb això sí, he sigut molt clara.
Val, doncs, per tant, a tu t'agradaria anar a votar el 2014.
Oh, i tant, i tant.
Series de les primeres,
de les primeres, sí. Sí, 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 seria de les primeres.
I la resposta la sabem.
Sí, oh, i tant.
Clarament.
Clarament.
I si no ens deixessin, Rosa?
Bueno, jo crec que tenim uns governants que tenen el cap molt ben posat. De vegades no pensen el que fan, perquè si ho pensessin s'anirien a casa seva i dirien, ja us ho fareu, perquè no s'ho passen bé, eh? No s'ho passen bé. Ho tenen molt feixuc. I t'estic parlant del Mas. Jo del Mas l'admiro, perquè és una persona que li seria molt més fàcil dir, ja us ho fareu, jo ja tinc la vida solucionada i no vull tenir tants mal de caps. En canvi, aguanta, aguanta, aguanta i aguanta. Jo crec en ell.
Sí?
Jo crec en ell, i està rodejat de persones molt vàlides. Jo crec en ells. I et dic el Mas perquè tu saps que és el meu partit. Vull dir que soc molt clara, no m'he amagat mai.
Sí, 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 no tens problema per dir-ho.
No tinc problema per dir-ho. I trobo que és una persona molt valenta, molt valenta. Jo tinc confiança.
Molt bé, és el teu partit, i per molt que no ho fos, potser inclús seguiria sent un referent que di, ostres, doncs, jo no sóc votant de Convergència en aquest cas, soc votant d'Esquerra, o soc votant d'Iniciativa, o soc votant de la CUP, però, sincerament, crec que aquest tio els té ben posats, com diem aquí
a
Catalunya.
Senyor, sí, senyor.
Els té ben
sí,
posats.
Senyor, sí, senyor. I penso una cosa, eh? Jo tinc 6 fills, ja ho saps, i no n'hi ha cap que pensi igual, ni cap que pensi com jo. Vull dir que som tan diferents, però no he imposat mai el meu criteri. Sempre he sigut una persona que he deixat fer. Sempre he volgut que cada fill fos ell. Per mi, si és de la CUP, és de la CUP, i, bueno, del PP ja no sé si m'hi posaria. Perdona, eh? Però, ja. Si són d'esquerra, si són de la CUP, són de la CUP. Vull dir que amb això no m'hi he posat mai. Jo a casa meva, mira, el Siset sempre deia, quan ens reuníem tots, que són molts, deia que a les hores del dinar de casa estava prohibit parlar de futbol, de religió i de política. Perquè cap
pensava
igual. Ja t'ho he dit tot.
Sí, sí, sí.
Són els fills i els nets.
Ben fet, ben parlat, no? Perquè hauria de ser així, cadascú ha de pensar i ha de creure en el que vol, dic jo.
Sí.
I ja per últim, ja acabarem, ja deixo de donar la tabala.
No, escolta, em pots dir, preguntar el que vulguis, jo hi estic molt de gust.
Ara has parlat d'això dels teus fills i m'ha vingut al cap perquè portàvem justament dos programes, tant amb la Núria com amb en Raül, parlant de tot el que està passant amb l'actual educació pública. Es reben o es diuen comentaris de que sembla que tornem a tirar endarrere. No sé si estàs informada de lo que està passant actualment a l'escola pública.
Sí, sí.
Tota la nova llei, la LOMCE
sí,
i tal.
Sí.
Creus que aquí a Catalunya, per exemple, teníem la LEC, un sistema educatiu que tampoc és... Hi ha gent que té la seva opinió, però potser no és per tirar coets, però aquí a Catalunya la duien bé.
Sí.
I ara arriba aquest senyor i imposa això.
I tu creus que el creurem?
Jo espero i desitjo que no.
Ah, és que jo també. No crec que el creiem. No crec que siguem tan xaiets. No ho som tant, Ernest? No ho som de xaiets, eh? Com volem, també sabem plantar cara, eh?
I es demostra sortint al carrer.
Es demostra sortint al carrer. I a veure, jo l'ensenyament tant al públic com al concertat, que són els dos que conec jo, a veure, els meus nets petits han anat a la pública i n'estava molt contenta. N'hi ha que van a la concertada i n'estic molt contenta. I la Núria, que tu ja la coneixes, va a la pública i ben contenta. Vull dir que no sé. Jo crec que en aquest senyor no el creurem i que l'ensenyament aquí anirà endavant.
Seguirà amb l'actual LEC, la Llei d'Educació Catalana, em sembla que és?
Bueno, la disfressaran del que vulguis, perquè en sabem, de disfressar les coses, però continuarem fent el que volem. Va. Jo és una esperança que tinc.
Caldrà veure-ho, i és el que tu dius, caldrà no ser xaiets, no? Suposo.
Suposo i espero que ensenyarem les dents i farem el que calgui perquè la nostra llengua no sigui atacada i abolida, com va ser durant moltes èpoques. Suposo i espero.
Doncs fins aquí, Rosa. Què t'ha semblat, bé?
Molt bé.
Sí? Una altra experiència a la ràdio.
Això ho has de dir-ho tu.
Sí, home, no, a mi m'ha semblat molt bé tenir-te. Jo ja t'ho vaig dir des del primer dia que vaig posar a provar. I Rosa, et trucaré un dia i vull que vinguis a parlar perquè de tu em puc treure molt. Sí, sí. Rosa, a tu no t'he informat perquè a vegades sempre els aviso abans, els convidats, i amb tu, mira, hem fet una excepció. Per acabar el programa, sempre l'acabem amb una cançó. Si ens en vols recomanar una, la gent l'escoltarà.
Bueno, el boig per tu.
El boig per tu.
Sí,
catalana...
perquè és actual i no és carca com el que t'he dit abans, del mica en mica d'en Lluís Llach, que ja queda una mica més lluny, i el boig per tu és molt actual i
molt a mi
m'agrada molt.
Doncs moltes gràcies, Rosa.
A tu, per
convidar-me. Ens veiem a la propera, i tant. I fins aquí un altre programa de Denominació d'Origen. Ens veiem dilluns que ve, no, que és festa. Ens veiem el pròxim dia 18... novembre 18, a 9:45 del vespre. Bona nit. Yeah.
Boig per tu.